Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. La Generalitat ja ha presentat el recurs al Tribunal Suprem per demanar la suspensió cautelar de la intervenció de les seves finances. Amb aquest tràmit, el Departament d'Economia espera frenar l'execució de l'acord pres divendres pel govern espanyol que donava al Ministeri d'Hisenda el control gairebé total de la Caixa de la Generalitat. Això ha passat el mateix dia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi anunciat una investigació contra els presidents de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, i de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, pel delicte de desobediència per haver promogut el referèndum. En canvi, desestima els altres atribuïts per la Fiscalia, els de prevaricació i malversació. I seguim encara amb la campanya i el referèndum de l'1 d'octubre. Vic i Vilassar de Mar són els municipis que, segons hem sabut avui, han recorregut a l'ordre que obligava les policies locals a actuar per l'1 d'octubre en contra de la preparació del referèndum. Els ajuntaments d'aquestes dues ciutats consideren que les ordres de la Fiscalia són un atemptat als principis i valors de qualsevol democràcia i que les seves motivacions no són jurídiques, sinó polítiques. I la Guàrdia Civil ha confiscat avui més material del referèndum. Ha estat a Sabadell. S'han endut d'una empresa d'enquadernació uns 100.000 díptics de la campanya institucional de la Generalitat amb la imatge de la bifurcació de vies del tren, una imatge que, d'altra banda, està circulant avui molt per les xarxes socials. I és notícia un altre nom propi, el de la presidenta del Parlament de Catalunya. Carme Forcadell ha demanat que la justícia europea es pronunciï sobre el seu cas. Vol que el Tribunal de Justícia de la Unió dictamini si les decisions del Tribunal Constitucional vulneren els drets a la llibertat d'expressió i a l'autodeterminació dels pobles. Deixem de banda ara el referèndum. Parlem breument d'altres temes. Vista per a sentència la demanda de paternitat de Pilar Abel sobre Salvador Dalí. Recordem que les proves d'ADN van determinar que l'evident de Figueres no és filla de l'artista. El jutjat en primera instància, número 11 de Madrid, ha celebrat una vista oral aquest migdia i ha determinat que ja està, com dèiem, vist per a sentència. I encara us expliquem que hi ha una alarma per la presència del vaixell contra el rescat de refugiats a la Costa Brava. Diverses entitats antiracistes han fet una crida a la mobilització per evitar que aquest buc atraqui a cap port de les comarques gironines. És un vaixell de tendència neonazi. Siestar, a poques milles de la Costa Brava, s'hi ha instal·lat i això ha encès, com dèiem, totes les alarmes. És una embarcació ultra que vol frenar la immigració a través del Mediterrani, controlant les ONGs i bloquejant els rescats. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a paginesquemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Els dimarts a les 5 de la tarda posem sobre la taula tots els números perquè elaboris la teva pròpia fórmula per una vida plena. Temps de felicitat, consells dels experts, tècniques de relaxació, la música que ens fa feliços i tertúlies amb convidats especials, entre altres. Els dimarts a les 5 de la tarda, temps de felicitat a Ràdio Estel, perquè ser feliç no hauria de ser tan difícil.
Una cultura només és viva en la mesura que és conflictiva.
Manuel de Pedrolo. Darrers diaris inèdits. Blocs. 1988-1990.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, novament, amics i amigues. Hem entrat en la setmana de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i de tota la seva província eclesiàstica. És la setmana també de Santa Tecla a Tarragona, dissabte, dia 23, i a pocs dies també de la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus. És en aquest cas el dia 25, dilluns vinent. No ens oblidem de totes les celebracions importants. Però centrant-nos en la de Barcelona, que enguany cau en diumenge, hem de dir avui que ens acostem ja a la celebració, això serà l'any vinent, del 8è centenari de la Fundació de l'Orde, posat sota el seu patrocini, l'Orde de la Mercè, fundat concretament el 10 d'agost de 1218 a la Catedral de Barcelona per Sant Pere Nolasc. Van passar moltes coses des d'aleshores. Milers de captius van ser rescatats. Per exemple, quan arribaven al port de Barcelona, tothom volia saber si entre els alliberats hi havia algun dels seus familiars, tot plegat entre escenes certament emocionants i comprovades històricament. El 1265, a més, el capítol mercedari reunit a Tarragona va aprovar la creació d'una branca femenina. Avui, més enllà de la visió històrica, les noves formes de captivitat constitueixen el camp propi de la missió mercedària, i això té molt a veure amb la caritat. Es donen aquestes formes en situacions socials opressores i degradants per a la persona humana, o amb principis i sistemes oposats a l'Evangeli que posen en perill la fe dels mateixos cristians. L'Orde de la Mercè ofereix la possibilitat d'ajudar, visitar i redimir les persones que pateixen la captivitat. Això, en àmbits més diversos també, podem dir-ho així, és el que fa Càritas. Els mercedaris actualment s'estenen per 22 països d'arreu del món i estan estructurats en 9 províncies. Avui demanem que aquest esperit de la Mercè impregni tots els barcelonins i també tots els catalans per seguir treballant cadascú des del seu àmbit, començant per la família, per redimir les pròpies captivitats, que moltes vegades també perquè són petites i poc importants, aparentment, no hi donem prou importància. Avui és protagonista Càritas Diocesana de Barcelona. Tindrem la reflexió des d'aquest arquebisbat amb el responsable d'acció social, Eduard Sala. Parlarem en profunditat amb el director d'un centre, concretament Xavier Parera, director del Centre Obert Glamparetes, que ens explicarà el que fa aquesta obra de la Càritas Diocesana de Barcelona. Tindrem també les notícies i, com a testimoni, una usuària d'un dels pisos socials que té a Sabadell Càritas Diocesana de Terrassa. Això també amb l'agenda i la proposta musical de la setmana. Fins a les 9 del vespre, salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i també la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
I com que avui la diòcesi protagonista és Barcelona, connectem amb aquesta Càritas Diocesana. Allà tenim Eduard Sala, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens proposa una reflexió, segur que amb molt de contingut per avui. Eduard, bona nit, endavant.
Molt bon vespre. Comencem un nou curs i, com ja hem vist, molts infants catalans ja estan omplint les escoles i els instituts i portant les motxilles plenes d'il·lusions, esperances i expectatives. Tots, cadascú d'acord amb la seva edat, hauran d'entomar un seguit de reptes aquest curs que van més enllà de l'aprenentatge, no? Estan preocupats per fer amics, o m'acceptaran, o poder superar, no? Sobretot si és un nou espai. Després del sotrac que la societat catalana hem viscut aquest estiu amb els atemptats terroristes del 17 d'agost, encara es fa més evident la importància de les escoles com a espais de diàleg i de formació per la convivència. Perquè a conviure s'aprèn des del dia a dia, des de la quotidianitat, des de l'experiència, no? I l'escola és un espai essencial per a la construcció de la societat i la formació de les persones. I és per això que necessitem tots que les escoles disposin d'aquells recursos que precisen per tirar endavant en aquesta importíssima tasca, no? Lamentablement estem lluny de disposar dels recursos necessaris. De fet, sovint entitats com Càritas acabem cobrint algunes de les mancances del sistema educatiu. En aquest sentit, cal destacar el paper de moltes escoles, claustres, equips magnífics, no agents educatius, que dia rere dia treballen en la construcció del futur de la nostra societat per oferir oportunitats a aquests infants i a les seves famílies. Amb tot, les mancances són tan grans que els esforços sovint són insuficients i calen polítiques més fermes i decidides que permetin fer de l'educació el pilar real de la nostra societat i la construcció d'un món millor i més just. Des de Càritas Diocesana de Barcelona i pensant en el compromís vers els altres, hem posat el nostre gra de sorra cobrint les necessitats de més de 1.000 infants durant el curs 2016-2017. De fet, hem destinat uns 320.000 euros en despeses relacionades amb la infància, on s'hi recullen ajudes tan importants com poden ser les beques menjador, el material escolar o escoles bressol, però també hem ofert serveis educatius que complementen l'escola i l'educació formal, com reforços educatius, centres oberts, etc. No? Aquest curs 2017-2018 seguirem treballant en la mateixa línia, atenent necessitats, oferint oportunitats, construint una societat més justa i equitativa i amb la ferma convicció que un món millor és possible, no? I gràcies a l'ajuda de molts. Bona nit.
Gràcies, Eduard Sala, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona nit i fins la propera. Seguim endavant avui a la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Aquest estiu, 6 clubs esportius del Vallès Oriental, que formen part del programa Clubs en Cor, han acollit un grup d'infants atesos per Càritas a les poblacions de Sabadell, Sant Cugat i Terrassa. Aquests infants han pogut gaudir de 4 setmanes en què han participat amb els altres infants de les estades esportives dels clubs.
Aquesta nova edició de les estades amb cor ha estat possible gràcies a la col·laboració dels clubs Club Natació Sabadell, Club Tenis Sabadell, Club de Tenis Natació Sant Cugat, Atlètic Terrassa Hockey Club i Club Natació Terrassa. Gràcies a la solidaritat d'aquests clubs, a més de les activitats lúdiques i esportives, els infants acollits han pogut gaudir de 3 àpats diaris i han compartit experiències amb la resta dels seus companys.
A la sala d'actes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el dijous 7 de setembre, i amb emissió en directe del programa radiofònic Carretera i Manta de Ràdio Seu, Josep Marcino, de la botiga Simac Electrònica, va lliurar a Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell, un xec solidari per valor de 440 euros, recollits gràcies a les gairebé 1.800 persones que van participar en el programa.
Càritas Diocesana d'Urgell agraeix aquesta acció comunitària dels ciutadans i també al CIMAC i a Ràdio Seu, i destinarà aquest import al projecte Grapats Activa't per a inserir al mercat laboral joves amb problemes de discapacitat intel·lectual lleu.
Càritas Diocesana de Barcelona, amb motiu de l'inici del curs escolar, va emetre una nota de premsa dimarts passat en què posa de relleu que la tornada a l'escola no serà igual per a tots els infants, ja que són moltes les famílies que no compten amb prou recursos per garantir l'alimentació dels seus fills durant l'horari lectiu, així com tampoc per adquirir material escolar, realitzar activitats extraescolars, pagar la quota de l'escola o l'escola bressol. En conseqüència, molts infants veuen vulnerats els seus drets i això els situa en una posició de desigualtat.
Durant el curs 2016-2017, Càritas Diocesana de Barcelona va ajudar 631 famílies en despeses relacionades amb infància, 257 més que durant el curs 2015-2016. L'ajuda prestada als 1.085 infants d'aquestes famílies ha representat una despesa de 320.000 euros, 140.000 més que en relació a l'any passat. D'altra banda, es va garantir que entorn de 350 nens i nenes poguessin participar en reforços escolars. Càritas Diocesana de Barcelona afirma que no es preveu que el curs que acaba de començar sigui diferent de l'anterior i que l'entitat està preparada per ajudar a un nombre similar de famílies durant el curs 2017-2018. Així mateix, alerta que més de 1.000 infants necessitaran ajuda de l'entitat per començar el curs escolar i demana que l'administració garanteixi la gratuïtat del material escolar, es comprometi a augmentar el nombre de places d'escola bressol i atorgui més beques menjador.
Càritas Europa va difondre dijous passat una declaració amb motiu del Consell de Justícia Interior de la Unió Europea que tenia lloc en aquell moment a Brussel·les.
A la declaració, Càritas Europa exhorta els ministres de tots els estats membres de la Unió Europea a ancorar les polítiques migratòries amb mesures de solidaritat i de responsabilitat, amb un programa permanent de reubicació i vies segures i legals eficients per arribar a Europa.
Divendres passat va tenir lloc a la residència Sagrada Família de la Seu d'Urgell un recés d'inici de curs adreçat als agents de Càritas Diocesana, de Càritas d'Urgell i també de Càritas Andorrana i de les Càritas Parroquials, tot amb el lema Acompanyats per Jesús, fem camí amb les persones.
El recés va ser dirigit pel pare Ferran Soler, salesià que treballa a la Fundació de l'Església Centre Català de Solidaritat, els CECAS, i col·labora pastoralment a la parròquia d'Agramunt. El pare Ferran va convidar la cinquantena d'agents assistents al recés a seguir l'exemple de Jesús que camina al costat nostre, que ens ajuda a comprendre la realitat en la qual vivim i aproximar-nos i fer-nos sentir units als més febles, com va fer Jesús mateix. Finalment, al migdia i a l'església de la Sagrada Família va tenir lloc l'Eucaristia presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives i concelebrada per un bon nombre de preveres assistents, en la qual Monsenyor Vives va remarcar el fet de posar-se al servei de la persona, especialment dels pobres i vulnerables, de posar-los al centre perquè en ells hi ha el Crist.
Us expliquem també que Càritas, la Fundació Jaume Rubió i Rubió, l'empresa de reinserció Troballes, van inaugurar divendres passat la botiga de comerç just i economia solidària més gran de Lleida, amb 120 metres quadrats d'exposició i situada a l'Avinguda Fleming número 19, la botiga Fil per Randa obrirà les portes renovada.
La nova botiga de l'empresa d'inserció Troballes oferirà productes de comerç just i economia solidària com aliments, cafè, xocolata, sucre, roba, joguines i cosmètics. Aquesta iniciativa permetrà contractar una persona com a responsable de la botiga i comptarà amb la participació d'una vintena de voluntaris. Fil per Randa, a més, organitzarà els propers mesos degustacions de productes de comerç just i desfilades de roba solidària.
I Càritas Espanyola ha donat una resposta immediata a la crida d'emergència llançada per Càritas Bangladesh per atendre els milers de desplaçats forçosos de l'ètnia Rohingya que en les últimes setmanes creuen de manera massiva la frontera des de Myanmar, l'antiga Birmània, a causa de l'esclat de violència en els seus llocs d'origen.
Càritas Espanyola ha contribuït amb una partida de 100.000 euros a la petició d'ajuda urgent de Càritas Bangladesh per finançar un pla d'emergència de 30 dies de durada per socórrer 70.650 persones ubicades al districte fronterer de Cox's Bazar, en les àrees d'Oquilla i Teknaf. Aquesta primera intervenció humanitària de la xarxa de Càritas en el terreny es concentrarà fonamentalment en la distribució d'aliments i articles de primera necessitat.
Fins aquí la caritat que és notícia. Seguim a la veu de Càritas. Us recordem que trobeu més notícies al Facebook de Càritas Catalunya.
El treball caritatiu de la setmana.
Volem que els nens i nenes que pateixen una situació de vulnerabilitat social siguin avui protagonistes de l'estona que us proposem compartir amb nosaltres. Ho farem a partir del coneixement del que és el Centre Obert Glamparetes. És un lloc que no descansa perquè ofereix, en estones fora de l'horari escolar, la seva activitat als infants de les famílies que ho necessiten. Treballa colze a colze amb Càritas, té més de 20 anys d'existència aquest centre i amb l'única excepció de l'agost ofereix tot l'any a aquests infants necessitats la seva atenció, de manera que, com diu un dels seus lemes, aquests infants es trobin com a casa. Parlem tot seguit del Centre Glamparetes. El director del Centre Obert Glamparetes és Xavier Parera, que ens acompanya avui a la veu de Càritas. Xavier Parera, bon vespre, benvingut.
Hola, bon vespre. Gràcies.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Com definiria, a part del que hem intentat dir ara, el que és el Centre Obert Glamparetes?
Bueno, el Centre Obert és, tal com deies, no? És un centre on els protagonistes són els infants i les seves famílies, i nosaltres pues, bueno, fem aquest acompanyament integral durant tot l'any per intentar millorar la seva situació de vulnerabilitat.
És un lloc d'acompanyament integral i això vol dir que s'ofereix de tot, des de reforç escolar, especialment durant el curs, fins a lleure, oci...
Exacte.
I altres coses.
Es treballa una mica per al desenvolupament integral dels infants des de tots els nivells, no? Des de treballar en els hàbits, el reforç escolar, un acompanyament intensiu a nivell emocional, a nivell relacional, en tots els aspectes.
Va néixer inicialment com un projecte comú de les parròquies de Sant Miquel del Port i Santa Maria de Cervelló de la Barceloneta i a partir d'un cert moment Càritas va assumir-lo com a propi i és qui el gestiona, naturalment també amb vida pròpia del que és la cooperativa Suara, no?, que aporta els professionals, però tot un treball que es fa ja no només a nivell de barri, sinó obert, no?, a tots els nens del territori de Barcelona.
Sí, en principi és una mica a nivell de territori de Barceloneta, que a nivell de centres oberts allà és l'únic exactament que hi ha ara mateix allà.
Per tant, és un servei que té la prioritat territorial del
sí,
barri.
Sí, però tot i així a vegades s'ofereix una mica altres barris pròxims que pugui haver-hi.
Com s'organitza la feina i el servei que dona el Centre Obert Glamparetes?
Bueno, tal com deies, no? Hi ha un equip de professionals bueno, que estan molt implicats, que són educadors socials, integradors socials, i conjuntament amb Càritas, de forma setmanal i de forma diària, es va fent aquest treball amb un objectiu comú, que són els infants i les famílies.
Mm-hmm. Té certa capacitat per acollir un nombre d'infants?
Ara mateix el centre obert té una capacitat de 33 infants, el que fa que també tenim un casal d'adolescents que també entraria dins d'aquí, i en total serien uns 44 infants.
Entre infants i adolescents...
Exacte.
I acostuma a estar ple.
Sí, sí, sí.
Al màxim
sí, sí.
De la capacitat.
Sí, sí. Normalment sí, normalment sí.
I de quina manera s'ofereixen aquests serveis? Té un horari de manera... Per exemple, ara que hem començat el curs, durant el curs, quin horari té el centre?
Ara, durant el curs, un cop surten de l'escola, a les 5 menys quart, van arribant els infants, es fa un procés d'acollida, d'entrada, i, bueno, per treballar aquesta benvinguda quan surten de l'escola. Posteriorment hi ha un espai de berenar que es garanteix des del centre, una mica de berenar saludable. Posteriorment també es fa una mica de reforç escolar i per acabar fent una mica les activitats lúdiques, socials, una mica amb tots els grups dels nanos.
Per tant, amb horari de tarda fins al vespre.
Fins a les 8 del vespre, sí.
I cada dia hi van tots els nanos, després suposo que fan una distribució de serveis per edats, per necessitats...
Exacte. Ara mateix tenim allà quatre grups, un grup de petits, que és dels 6 als 8 anys, més o menys... El grup de mitjans de 9 a 11, grup de grans de 12 a 14 i adolescents de 15 a 17 anys. Uh-huh. I, bueno, a cada grup hi ha 11 infants, dos professionals, que això és, bueno, un de les línies pedagògiques també que hi ha a Càritas, que es prioritza molt la tasca individualitzada i s'ofereix aquesta qualitat més que atendre més nanos, que finalment després no pots treballar tantes coses.
És clar, tant de bo es pogués ajudar tothom, però de vegades és més important, vaja, de vegades i sempre més important primar la qualitat. Avui parlem amb Xavier Parera, director del Centre Obert Glampaetes, de Càritas Diocesana de Barcelona. Anem una mica enrere i parlem de l'estiu, perquè ara hem deixat l'estiu i segur que és una època forta per al centre. És un funcionament totalment diferent? Com és l'estiu?
A l'estiu ens adaptem una miqueta. També uns són horaris diferents, es fa de dilluns a divendres, durant tot el dia. Hi ha tres dies que es fa... Es garanteix també l'esmorzar, el dinar i el berenar. I són activitats més lúdiques, tant a nivell per treballar temes relacionals entre els infants, coneixement de l'entorn, una mica activitats culturals també, que a vegades tenen dificultats per poder-hi accedir de forma personal amb les seves famílies.
Des que s'acaba el curs fins a finals de juliol, l'agost encara no s'hi ha pogut arribar, però almenys al juliol segur que a molts pares i mares, moltes famílies amb necessitats, el centre Glampaetes dona un servei molt important.
Sí, sí. També realitzem unes colònies a finals de juliol, de 3 dies, on també hi participen les famílies, no? Llavors venen pujant el dissabte i evidentment fem activitats també entre famílies i infants per intentar unir-les i que puguin gaudir i relacionar-se de forma mútua.
Potser entrem en la filosofia del Centre Obert Glampaetes. Sabem que de necessitats per als infants sempre n'hi ha. És important que la societat vagi assumint aquest compromís de donar absoluta prioritat a aquesta educació per sobre de les convulsions o de les situacions difícils que visqui la seva família a nivell econòmic, a nivell humà, el que sigui. Quin és l'esperit de treball? I una mica, potser ens podrà dir Xavier Parera, quins resultats es van obtenint. Una mica les dues coses. Primer, quin és l'objectiu, amb quina filosofia treballeu?
L'objectiu és, bueno, és una mica la prevenció. El Centre Obert és un centre preventiu amb infants i famílies, donant suport, estimulant i potenciant el seu desenvolupament integral, tal com dèiem abans, no? Treballant hàbits bàsics, processos socialitzadors, competències socials, creixement emocional i motivació i adquisició per l'aprenentatge. Els perfils també d'infants i famílies són complexos, amb dificultats, tal com deia, socioeconòmiques, també amb processos migratoris, dificultats d'habitatge, precarietat laboral, retards escolars també, per intentar donar una mica aquesta base que potser a l'escola els hi va faltant dia a dia.
Mm-hmm. I, senyor Xavier Parera, de resultats segur que se n'obtenen. Això és el que dona una mica el sentit a la feina de cada dia. També hi ha dificultats, segur, i no sempre ens en sortim.
Sí, sí, evidentment de resultats si n'hi ha, de molt positius, i es veuen les evolucions any a any també, no? Hi ha infants també que porten al centre forces anys, i des que eren ben petits ara pues, s'han vist una evolució molt, molt important. I aquesta qualitat que dèiem abans que ofereix Càritas i aquesta ràtio petita, això ens pot garantir uns resultats més òptims.
Ens agradarà sentir en una propera ocasió el testimoni d'alguna mare, d'alguna família. Avui, de fet, estava previst que ho féssim, finalment, per aquestes circumstàncies d'última hora, malaltia de l'infant i coses que passen totes les famílies. No ha estat possible, però sí que potser a partir del testimoni d'aquesta mare que estava previst que vingués, Xavier Parera ens pot explicar alguna història personal, perquè tot això són rostres, són realitats familiars, oi?
Bueno, són mares... Hi ha famílies de molts països. Aquestes famílies, evidentment, tenen un desarrelament i venen aquí pues, bueno, bastant soles i que pugui haver-hi gent, que pugui haver-hi entitats que puguin fer aquest recolzament i aquest apropament sempre és molt important.
Uh-huh. I bé, de situacions a partir de la primera visita d'una mare, d'un pare o d'un pare i una mare de famílies, d'infants... Què és el primer que se sap? O què és el que més freqüentment es repeteix?
Bueno, quan venen al centre, normalment si les demandes a vegades són molt relacionals, són situacions també a casa que poden arribar a tenir de manca de límits o que els nanos, pues, bueno, a nivell relacional, tenen alguna dificultat i el que venen a dir és que demanen ajuda, no? Llavors, bueno, el que finalment necessiten és que algú els pugui acompanyar, els pugui ajudar... perquè el seu fill es pugui relacionar, pugui millorar a l'escola, pugui millorar amb els companys, amb els adults, i també tot això es traslladi, evidentment, a casa.
El servei es va renovant en funció de les necessitats. Per exemple, una família que ara a principi de curs porti els seus infants al centre obert Glampareta, si estan tot el curs, normalment?
Normalment sí, s'estan tot el curs i si hi ha voluntat per totes les parts, també van continuant curs a curs. Tenim infants i famílies que, bueno, que des dels 6 anys fins ara que són adolescents, pues els hem tingut aquí al centre durant 10 anys seguits.
Mm-hmm. Sí, hi ha perspectiva de renovació, de creixement, alguna evolució en funció de les necessitats futures del centre obert Glampareta?
Bueno, ara mateix estem amb una reestructuració, no del centre obert Glampareta, sinó a nivell general de tots els centres oberts, amb un nou model, que és el SIS, que són serveis d'intervenció socioeducativa, i això és una cosa que s'està començant a implementar ara mateix, i on estem en aquesta fase d'anar-nos adaptant i mirar cap on van totes aquestes línies educatives.
Mm-hmm. Sí, es tracta de donar un servei potser més complet, uns... podran anar al centre Glampareta, altres llocs, però en tot cas es tracta d'oferir aquest valor de l'activitat formativa, lúdica, que necessiten els infants i que de vegades no tenen de manera integral a casa.
Exacte, també una de les altres característiques amb aquest nou model és el treball comunitari, també el treball amb voluntariat i sobretot fer protagonistes de les famílies. Ja no és només implicar-les, sinó també que puguin decidir, que puguin... a participar dins de les activitats, dins de les reunions i, sobretot, decidir una mica els objectius a dissenyar dels seus infants, dels seus fills, perdona, i d'elles mateixes.
Ara mateix el centre obert Glampareta, senyor Xavier Parera, està ple. No hi cap ningú més aquest curs, en aquests moments?
Cada any a inicis de curs, el grup de més petits, com que van pujant de grup, és bàsicament on tenim més places, perquè sempre van cap amunt, i on el que es fa una mica ara a inicis de curs és bueno, treballar amb serveis socials conjuntament per anar derivant casos tant de serveis socials, de Càritas, com d'escoles que puguin haver-hi i que hi hagi nanos amb aquestes necessitats.
Els més petits, recordem-ho, són a partir de 6 anys, que és l'inici de la primària, l'educació obligatòria, que aquí és on hi ha més el compromís social d'atendre aquestes necessitats d'ajuda que hi pugui haver. Encara plantejarem un parell de qüestions més al director del Centre Obert Glampareta de Càritas Diocesana de Barcelona, Xavier Parera, que ens acompanya avui presentant-nos la feina, els rostres i també les dades d'aquest centre obert que té com a camp d'acció bàsic la Barceloneta. és especialment un barri complicat socialment, la Barceloneta. Suposo que dintre de Barcelona és dels que més, o un dels que més.
Sí, realment és un barri bueno, una mica complicat, hi ha molta dinàmica de carrer, que això també fa pues, bueno, que realment hi hagi molta necessitat també d'un centre obert i d'activitats que puguin acompanyar els infants fora de l'horari escolar. Uh-huh. També a nivell d'absentisme, evidentment, i bueno, a nivell socioeconòmic, d'habitatge sobretot, que bueno, com ja sabreu, hi ha tot el tema dels pisos turístics i això està afectant a moltes famílies i infants del barri.
I tant. I la manera de contactar amb el centre, si alguna família encara té possibilitat d'apuntar el seu fill, els petits sobretot, pel que vostè ens deia?
Sí, una mica el mecanisme és via serveis socials, via Càritas també, i aquí hi ha les persones, els professionals que s'encarreguen una mica de tot el procés d'entrada. Evidentment també, si a peu de carrer que puguin venir al centre, que està al carrer Almirall Cervera número 10, es poden dirigir allà i allà se'ls explica el funcionament, se'ls explica tot i com ho haurien de fer.
El carrer Almirall Cervera, número 10, de la Barceloneta. És un dels carrers que van a parar al passeig Joan de Borbó, no?
Exacte.
Barceloneta. Ben... No és un barri massa gran, tampoc, s'ha de dir, no? És un barri llarg que agafa aquell tros de terra al costat del port i del Mare Magnum, no? Una mica expressió d'aquest contrast que té la Barcelona actual, no? El consumisme, la societat benestant d'una banda i els barris amb grans necessitats de l'altra banda. Ben connectats tots.
Sí, sí. Realment tot el tema turístic, evidentment, allà es nota molt i tal com dius, en aquestes dues vessants, no? Aquesta part més turística, més de consum, amb els orígens més de la Barceloneta, del barri i de tota la seva gent. Mm-hmm.
Han notat els professionals, començant per vostè, d'aquest centre obert, el debat que hi ha hagut aquest estiu sobre el turisme, els pisos turístics, fins i tot certa contestació social en alguns sectors, el que és la massificació turística a l'estiu a Barcelona?
Ho hem notat aquest estiu i ho hem notat fa bastant més de temps, també.
Sí,
també
bastant, ja ve de lluny, eh?
Sí. És una cosa que ja ve de més de lluny i, tal com deia, va afectant a les famílies, alguns infants, a nivell de, sobretot d'habitatge, que cada cop tenen més dificultats per mantenir-se al barri. I això és una llàstima perquè, bueno, ja és un barri molt acollidor, també, i que té moltes necessitats i realment que se li ha de donar un esforç més perquè pugui anar tirant endavant.
Xavier Parera, director del Centre Obert Glamparetes de Càritas Diocesana de Barcelona. Algun missatge per acabar que diria als nostres oients sobre el seu compromís personal també com a responsable d'una obra social tan important com aquesta, encara que sigui d'un barri, però sempre molt important, i una mica doncs, també a nivell de feina de Càritas a Barcelona.
Bueno, dir ben poc, dir que tant Càritas com tots els professionals que treballem aquí al centre, evidentment estem disposats a ajudar, a acompanyar a totes les persones, famílies, infants que tenen aquestes necessitats i que estem molt implicats, amb moltes ganes i que realment ho fem molt a gust perquè ens agrada la feina que fem, la tasca que fem i sobretot veure els infants, riure, veure els infants i les famílies tenir aquestes oportunitats que a vegades se'ls hi priva, pues, és una cosa que ens dona molt gust poder treballar i poder seguir fent la tasca que fem.
I des de la veu de Càritas a Ràdio Estel animem Xavier Parera i tot l'equip del Centre Obert Glamparetes a seguir treballant. Esperem que en una propera ocasió puguem sentir també algun testimoni d'alguna família, fins i tot potser, per què no, d'algun adolescent o d'algun infant que pugui i vulgui parlar d'acord amb la seva família sempre. Novament gràcies, Xavier Parera, i felicitats al Centre Obert Glamparetes per la feina que fa tot l'any, particularment a l'estiu i a les tardes, en el dia a dia. Bon vespre i fins una altra.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon vespre.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Avui us proposem compartir amb nosaltres el tema Debes primero perdonar, del cantautor llatinoamericà Martín Valverde. És una cançó molt relacionada amb l'Evangeli d'ahir diumenge i que també té molt a veure amb la caritat perquè ens interpel·la a perdonar primer al nostre germà que ens ha ofès per rebre després el perdó del pare. Debes primero perdonar, amb Martín Valverde.
Sé que es difícil perdonar Cuando no sabes amar, el rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empiezas a amar. Alguien que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides, voy a amar. Perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides, voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura
els testimonis.
Càritas Diocesana de Terrassa ofereix des de fa uns anys pisos socials. I avui el testimoni serà precisament una participant, una persona que per necessitat personal viu en un dels pisos socials que aquesta Càritas Diocesana té a Sabadell. Parlarem amb Gili Acevedo. Gili Acevedo és veneçolana, va venir fa 3 anys a viure aquí a casa nostra. Primer va estar allotjada i acollida en un pis social i des de fa poc en un altre, on conviu amb una altra mare, com ella és també mare monoparental. Gili Acevedo, bon vespre, buenas tardes o buenas noches ya y bienvenida a Radio Estel.
Hola, buenas tardes. Bueno, como ya saben, soy Gili Acevedo y estoy aquí para compartir la experiencia que hay con Caritas, que ha sido un apoyo perfecto para mí, porque desde que llegué aquí al país, pues fue algo como que me ayudaron, me han ayudado muchísimo.
¿En qué situación llegó usted a Cataluña desde Venezuela? No sé si puede contarnos algo. Sabemos cómo es la situación en Venezuela.
Sí, que esto vine viene de por lejos. Porque vine de vacaciones y me encontré aquí que cuando llegué, pues estuve unos días y claro, cuando me fui a devolver a mi país, resulta que se me encontré con él, que había una explosión social allí, el problema que hay, pues.
Sí, que ahora todavía se arrastra, ¿no? Sí, ya sí. Lo sabemos.
Y bueno, ya yo más o menos venía viendo de que eso iba a suceder y bueno, tomé la iniciativa de quedarme acá por mi hijo, pues, porque allá la situación está muy difícil y yo quería un porvenir para mi hijo mejor, pues, en la forma...
En Europa, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos años tiene su hijo? ¿De qué edad?
Ahorita tiene 6 años. Ahora tiene 6 años.
No se preocupe, que la entendemos con su castellano de Venezuela. Sí. No hay cap problema en absoluto. Gili Acevedo participa acollida en un d'aquests pisos socials a Sabadell. Dentro de estos 3 años, usted está ayudada por Cáritas, ya nos lo ha comentado.
Sí.
¿Y qué perspectivas ve a su situación? ¿Tiene esperanzas de poder regularizarla,
sí,
de tener
sí,
algún
tengo
trabajo?
Tengo mucha esperanza y tengo muchas ganas de seguir adelante para que por el futuro de mi hijo y mi futuro también, por sí, supuesto.
¿Ha hecho en estos 3 años y ahora algún trabajito? ¿Trabaja?
Sí, sí, gracias a Cáritas he tenido oportunidades laborales y con eso me he podido ayudar y aparte a mi hijo también.
Uh-huh. Hablemos, si le parece, para empezar de la experiencia actual, cómo es vivir en un piso compartido con otra madre, pero también pues recibiendo las atenciones básicas. La misma situación, además,
sí,
¿no?
Sí, es la misma situación y, bueno, recibimos lo que necesitamos, en realidad. Y gracias a ellos yo he podido tener muchas oportunidades y con ganas y esperanza de conseguir mi situación regular, pues, uh-huh. Que es importante para poder seguir teniendo buenas oportunidades. Uh-huh. En la vida.
Gili, ¿cómo es este piso? ¿Cómo son los pisos? Supongo que habrá visto más de uno, porque usted estuvo primero
sí,
en uno,
sí,
ahora está
son
en este.
Sí, bien, muy bien. Estamos muy bien ahí, las,
son
las
con
chicas.
Con
sí.
Las mínimas prestaciones,
sí,
muebles.
Tenemos todo lo que necesitamos, gracias a ellos tenemos todo. Y, bueno, podemos tener oportunidades de seguir adelante, claro.
Uh-huh. La convivencia, pues, siempre es un reto,
la convivencia, como siempre, es difícil, porque
uh-huh.
Si ya con matrimonio es difícil, imagínate con otro tipo de persona. Pero bueno, uno trata de que esto se mantenga, porque todos estamos en la misma situación y lo importante es que nos podamos entender uh-huh. Para tener una buena convivencia.
La otra madre que vive con usted tiene también un hijo,
sí,
más de uno.
Sí,
uno.
Sí, tratamos de que nos llevemos bien dentro de lo que cabe, pero
sí.
Bueno, lo importante es que tengamos los beneficios que necesitamos para nuestros hijos y para nosotras mismas.
Avui ens acompanya Gili Acevedo, veneçolana, porta 3 anys a Catalunya, està sortint de la situació d'exclusió a través de la recerca i el contacte amb algunes feines i viu en un dels pisos socials a Sabadell. De fet, ha vingut acompanyada de la seva educadora social i referent, que és Neus Muñoz, de Càritas Diocesana, i sempre l'ajuda de les persones, perquè Càritas no és solo una sigla,
sí, no,
sinó que són persones.
És en unió, pues, hay muchas asistentes, hay el personal que nos ayudan en todo lo que necesitamos, y bueno, eso es importantísimo para todas las que estamos ahí conviviendo en la misma situación.
La acogida en pisos, como ahora el de usted, Gili, ¿es por un tiempo determinado? ¿Está abierto esto?
Bueno, sí, es por un tiempo determinado, pero si se tiene que alargar más, pues nos dan la oportunidad de que se pueda alargar un poco más. Sí, porque claro, es importante de tener esa oportunidad, pues, de seguir. Uh-huh. Pero gracias a Dios, todo ha seguido bien. De verdad que no tengo de quejas, uh-huh, porque me han tratado muy bien y eso se agradece.
Por
supuesto. De alguna manera se agradece, de verdad.
Se agradece y de alguna manera también es una manera de sentirse estimulada usted,
claro,
para mirar adelante. ¿Cuál sería su escenario ideal en el futuro? ¿Tener un trabajo, poderse pagar su propio alquiler?
Claro,
de un piso?
Por supuesto, tener mi regularidad para tener mi sueldo y poder tener un piso donde yo pueda estar ya con mi hijo, ya compartiendo lo que es la privacidad de, uh-huh, cada quien. Y bueno, esa es mi meta, pues.
Y luego está el elemento.
Mi meta es también tener un buen empleo donde yo me pueda ya saber, uh-huh, expresarme para un futuro, pues.
Uh-huh. Pues también es importante que usted se sienta bien. Supongo, sí, que en Cataluña, a pesar de que habrá notado pues unos cambios culturales, de costumbres, sí, pero ¿se siente bien integrada?
Súper, es demasiado... O sea, a mí me ha dado muchas ganas de seguir adelante.
Sí,
porque aprendes culturas diferentes, pero dentro de lo que cabe es algo que te vas integrando a la sociedad.
Uh-huh, muy y, bien. Bueno. Y en Sabadell, pues que es una ciudad no muy grande, pero tiene sus cosas,
sí,
tiene sus servicios.
Sí, uh-huh, sí, tiene todo lo que... Es como una ciudad, más o menos.
Bueno, es una ciudad, digo, no muy grande si la comparamos,
sí,
con Barcelona,
exacto,
o con otras. Sí.
Exacto, pero es una ciudad que, bueno, está bien.
Muy, uh-huh, bien. Doncs bé, agraint avui el testimoni de Gili Acevedo, aquesta veneçolana que està acollida en un dels pisos socials de Càritas a Sabadell. Encara volem preguntar-li, d'una banda, sobre els seus vincles amb Venezuela, sus vínculos con su familia. ¿Tiene usted familia en Venezuela?
Sí, toda.
¿Toda?
Toda la tengo allí.
¿Viven sus padres, viven
todas,
hermanos?
Todas están allí ahora.
¿Y qué le cuentan de lo que se vive ahora,
bueno,
allí? Porque hay una situación de división social muy fuerte.
Sí, es una situación muy difícil, la cual están pasando mucho trabajo con respecto a la comida. O sea, no van al supermercado y no encuentran comida fácilmente. Y bueno, y aparte de eso, que hay mucha inseguridad ahí.
Uh-huh.
De hecho, yo estoy aquí es por la inseguridad que hay allá. Uh-huh. Es muy difícil la inseguridad.
Es lo que le
es lo más,
lo que más preocupa.
Claro, porque no es fácil estar en un país que tú sabes cuándo sales, pero no sabes si llegas a casa. Entonces, eso ya con eso es...
Lo que pasa es que la inseguridad y las convulsiones y los enfrentamientos vienen un poco de lo mismo, ¿no? De una situación social en que hay gente que se muere de hambre,
sí,
es la pobreza.
De la política, viene a través de la política.
Sí, desde luego, pero sí, que la situación es esa. Y,
sí,
y ve alguna luz posible, este diálogo que pide el Papa Francisco.
No, yo no sé qué luz. Necesitamos una luz muy fuerte, porque ahí ahora pienso que no vemos solución. Hasta que no salga esta gente de ahí del poder,
sí,
pues
el gobierno,
no
de
hay
Nicolás
una
Maduro
solució per al país. La veritat, jo penso així.
Bé, i tornem aquí. Passi el que passi a Venezuela, Gili Acevedo es vol quedar aquí, a Catalunya.
Sí.
Le gustaría vivir toda la vida aquí, que su hijo se haga un catalán,
sí,
más, y usted también.
Sí, de hecho, mi hijo ya aprendió el idioma,
sí,
ya lo sabe, lo entiende perfecto. Y bueno, es una alegría para mí de que él aprenda otro tipo de idioma, otras,
claro,
culturas.
Aunque el castellano también se habla aquí,
sí,
por supuesto.
Sí, claro, claro, pero bueno, aquí hay otras oportunidades,
claro,
que son importantes para los niños también.
Muy bien, está escolarizado desde el principio,
desde,
claro,
el principio, sí, sí.
Muy bien, cuando usted llegó, pues el niño era más pequeño, lógicamente.
Tenía 3 años, uh-huh, cuando llegué.
Pues ha sido un placer, como decíamos, hablar con usted, Gili Acevedo.
Ay, gracias.
Participant en un dels pisos socials a Sabadell.
Gracias.
Y bueno, no sé si tiene inconveniente en comentar a qué se dedica, qué trabajos le gustaría hacer.
Bueno, yo me dedico ahora con respecto a la limpieza y cuidado de personas mayores.
Uh-huh.
Y bueno,
ha hecho varios trabajos de,
sí,
este tipo, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí. Y bueno, hasta el sol de hoy todo ha salido bien.
Muy
y
bien.
Me siento contenta porque es un proyecto que es importante para las personas mayores, que le facilita a que se puedan mejorar, sí. Pues, o sea,
valer por sí mismos, sí, sí. Tener unas atenciones que ya su estado físico pues no permite muchas veces, ¿no?
Exactamente, y uno está para ayudarlos, pues, que eso a ellos les gusta, primero porque están recibiendo ayuda de uno que necesitan, pues.
Recibiendo ayuda y además, pues, también las familias muchas veces que no siempre pueden atender las 24 horas del día a sus mayores.
Exactamente.
Agradecen poder tener ese servicio, sí, profesional. Pues sí. Mucha suerte y muchos ánimos.
Muchas gracias.
Y que también su testimonio, el de Gili Acevedo, pugui ajudar altres persones, sí, que es puguin trobar en una situació semblant a la seva, que hagin vingut de països d'Amèrica Llatina, no?
Sí.
Des de l'any 2000 pràcticament és constant, sí, la llegada de persones, sí, de països latinoamericanos, Ecuador, otros también.
Sí, Ecuador, Santo Domingo, bueno, de toda parte de Latinoamérica hay muchas personas, pero sin embargo Caritas ha sido un apoyo para todas estas personas que están irregulares.
¿Y ha conocido a otros venezolanos, venezolanas, usted?
Bueno, mira, de conocer conozco, pero normalmente yo voy a mi trabajo, a mis cosas y...
No... Prefiere relacionarse de manera natural, sí, en los sitios donde está.
¿No? Exactamente.
No hace falta buscar los de su país, no, que ya los encontrará,
ya,
seguro.
ya me los he encontrado, pero bueno, también me gusta conocer gente de otros países y conocer su cultura y, bueno, que... Que està bé, pues.
Clar, sempre és un enriquiment. Sí. Recordem que avui la veu de Càritas ha tingut com a diòcesi protagonista a Barcelona, però hem tingut aquest interessant testimoni de Càritas a Sabadell, el testimoni de Gili Acevedo, i que és un testimoni que ha parlat d'alguna manera en nom de totes les persones que no tenen habitatge. L'habitatge és un bé bàsic, un dret universalment reconegut, i que Càritas pugui ajudar persones a integrar-se socialment, persones que moltes vegades han vingut de fora, com és el cas de Gili Acevedo, a buscar el seu futur a través d'un bon habitatge, sempre és motiu d'esperança. Perquè gràcies a esto, ¿verdad? Pues
sí,
usted puede
tengo
seguir
esperanza.
Soñant.
Exactamente. Sí, tengo esperanza.
Muchas gracias,
oye,
que vaya muy bien.
A ustedes.
Y desde aquí un saludo a todos los que están acogidos en estos pisos de Càritas en Sabadell. Que vaya muy bien,
bueno,
Gili.
Bueno, muchas gracias.
Hasta una próxima ocasión.
Ok, gracias.
Buenas noches.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Dijous vinent, de 11:15 del matí a 3:15 de la tarda, es reunirà al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona la Comissió Sociolaboral i d'Empreses d'Inserció de Càritas Catalunya.
També dijous a les 7 de la tarda, Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya, farà una xerrada a l'Epicentre, Centre de Visitants del Pallars Llossà, al Passeig de la Vall número 13 de Tremp.
Diumenge vinent, a les 11 del matí i fins a les 7 de la tarda, l'Associació Dones del Matà de Balaguer organitza a la plaça Mercadal de la mateixa capital de la Noguera una fira d'entitats de Balaguer i la Noguera per conèixer i compartir les diferents activitats que realitzen.
També diumenge, a les 7 de la tarda, l'Església de Santa Maria de Manlleu acollirà un concert a càrrec de l'Orquestra Terrassa 48. La recaptació obtinguda en aquest concert es destinarà íntegrament a Càritas. L'entrada solidària funcionarà amb sistema de tarifa invertida, que vol dir que és l'espectador qui, un cop vist el concert, decideix la quantitat que vol pagar.
I a partir del dilluns 2 d'octubre, cada dilluns i cada dimecres de 10 del matí a 11:45 del matí també, a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida, es faran en diferents nivells cursos d'aprenentatge de castellà i català. Les inscripcions són aquest mes de setembre a la mateixa parròquia, a Sant Ignasi de Lleida, de 6 de la tarda a 9 del vespre.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I acabem recordant-vos, com dèiem al principi del programa, que és una setmana aquesta intensa en celebracions. Dissabte, Festa Gran a Tarragona, Santa Tecla, amb l'ofici solemne presidit per l'arcabisbe Jaume Pujol al matí. Diumenge, el mateix a Barcelona, amb motiu de la Mercè. Encara que és diumenge, 11:15 del matí, l'arcabisbe i cardenal Joan Josep Omella presidirà la missa pontifical a la mateixa basílica de la patrona de Barcelona. I dilluns, dia 25, és la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus. Moltes felicitats a tots els qui celebren aquestes commemoracions i aquestes festivitats. Salutacions, novament, de l'equip de la Veu de Càritas, amb el Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana. Adéu-siau.